Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona tarda, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, començant ja aquesta recta final de temporada. Acaba la Lliga amb aquests principals titulars: empat del Noi en el seu desplaçament a la pista del Liceo i derrota del Calafell a la pista del Ribes. I aquí ens va deixar. Parlarem d'aquests play-off emocionants que començaran d'aquí una setmana. A la part baixa, la sorpresa, aquest Girona Alcoi, un Alcoi que ningú podia donar-li possibilitats de ser-hi, i ha sigut, jo penso, que la gran sorpresa. A l'Hockey Plata s'acaba amb victòria del Vilafranca i del Vendrell, en partits ja sense transcendència ni cap tipus d'importància. Acomiadaments al Vendrell, Manuel Neig i Jordi Esteve, i a Vilafranca tot l'estaf tècnic de Toni Aranda, Pau Romagosa i Adrià Cabezas. De la Primera Catalana, victòria del Vilanova en el seu desplaçament a Capellades, una Primera Nacional Catalana que tindrà ara l'al·licient amb aquesta darrera notícia, ja que aquesta setmana començava el dilluns i que en Ramon Massaró el tenia molt a prop, el Taradell, que es retira de la primer de la Plata Nord, que era el grup on estava, i per tant, doncs, un equip que es ven la plaça. Veurem qui la comprarà, si un dels que no pujarà fent la promoció o, diuen, l'Arenys de Munt, que és el que ha perdut categoria. Destacar també amb la Primera Catalana la victòria del Noia, empat dels Monjos i derrota del Sant Ramon, que se li complica molt les coses. I també amb titulars, el Noia, campió de Catalunya de categoria juvenil, i el Sant Josep, vuitè classificat en categoria alevi. Saludem els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró.
Hola, bona nit.
I Jordi Graell, bona nit. Bé, de moment el Jordi està pel camí. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, fet ja els titulars, i jo crec que hem de començar comentant la vostra opinió de com han quedat els play-off, aquest Barça-Sant Just, Noia-Igualada, Liceo-Voltregà, Reus-Calafell i, pel partit, per no perdre la categoria, Girona-Alcoi. Per aquí comencem. Jaume, tu mateix?
Sí, jo mateix. Una mica ja havíem explicat el que podia passar de Liceo en avall fins a arribar al Girona, que aquest ho tenia clar, que era el que faria la promoció. El Girona, que demanava un desplaçament curt, finalment se n'ha anat a parar l'Alcoi. No crec que els hi agradi gaire, la pista de l'Alcoi complicada, però bueno, hi va haver incertesa, hi va haver emoció. Jo crec que vam viure una jornada final prou interessant, d'aquelles de transistor d'abans, i que veritablement...
De televisió, perdona. Jo veia, sí, bueno, el partit del Lleida i veien la teles, eh? Tenien les teles.
Sí, però totes les pantalles no surten, eh?
Bueno, però hi havia dos o tres sí, telèfons, sí, que vol dir que veien...
Molt bé. Sí, doncs tota aquesta emoció, doncs, va fer que la jornada fos prou interessant, tret d'algun partit, com el Barça-Mataró, que s'havia jugat abans, com aquest Noi a Liceo, que hi havia pocs al·licients, i la resta de partits on hi havia molt, i hi va haver molt per decidir, molt per dir, i finalment acabat com acabat.
Quina ressaltem, no, sorpreses, alguna sorpresa?
Podríem vindre totes, el cas que t'he dit de l'Alcoi, el Sant Just, l'Alcoi mateix per gol a Baraix, que se'n va baix. El Sant
I
Just...
que, perdona, que el Caldes, Roger Preses, va marcar...
Sí, sí, amb cinc homes, treu el porter...
Exacte, sí, a manca de tres o quatre segons, eh?
Sí, sí, tot va ser molt emocionant i tot molt incert fins última hora, i el que tenia les maletes a punt per fer alguna cosa les va haver de canviar de color, perquè la cosa va canviar en un moment.
Bé, doncs Jordi, en tu què? Què t'han semblat, com han quedat aquests play-offs?
Bé, doncs com deia el Jaume, doncs va ser una última jornada molt emocionant, i bé, al final jo crec que menys el Barça-Sant Just, que aquí hi ha un favorit clar, la resta doncs són eliminatòries força atractives, on pot passar de tot. perquè sí que és cert que potser, per exemple, el noi a Igualada, el noi en principi és favorit, però l'Igualada ja ha demostrat que pot donar un sort a qualsevol, que a més doncs, ha guanyat la Cers, i per tant, doncs, aquí doncs, també pot sorprendre. I més a tres partits, que al final doncs, aquí també afavoreix les sorpreses, que si un dels que té el factor pista a favor doncs, perd el primer partit de casa, doncs, després ja se l'ha d'anar a jugar a fora. Per tant, doncs, aquests quarts doncs, prometen emocions fortes, tot aquest Reus Calafell, que doncs, ja s'han vist molts cops aquesta temporada, i també doncs, el Liceu Voltregà, que també doncs, promet emocions fortes. Per tant, bé, doncs, ja esperant doncs, que arribi la setmana que ve per començar a gaudir-ne.
I, Raimon, tu què t'ha semblat?
Doncs sí, m'ha semblat sorprenent aquesta play-out que haurà de jugar l'Alcoi. No el ficava jo a les quinieles per jugar aquest play-out, però l'esport és així. I amb aquest empat que, a punts que tenim el Caldes, doncs mira, doncs, ha sigut el que ha caigut amb aquest play-out i s'ho farà amb el Girona. Un Girona que també fa anys que està aquí jugant-se, baixant o baixar cada any, i a veure aquest any, que 3 anys que fa que s'està aquí jugant, a veure aquest any què passa amb el Coi. Un o l'altre acabarà baixant a la Plata i veurem què passa. I en quant al play-off, doncs una mica com el que diu el Jordi, no? Aquest Barça que sembla que ho té fàcil per passar. Un interessant noi a Igualada, favorit el noia, però bueno, l'Igualada, tal com aquest any, els joves que es volen reivindicar, jo entenc que li donarà i li plantarà cara. Un interessant Reus Calafell i un Voltregà Liceo, que a priori, sobre el paper, el Liceo és el favorit, però que el Voltregà també ha fet una bona campanya i que ojo, no, la que guanyi un partit a la Corunya, el Liceo potser es posarà nerviós.
Doncs...
Una eliminatòria, cal dir-ho, un comptes pendents. Recordem el partit de Sant Hipòlit, que hi va haver espès i menut.
Correcte.
I un ambient, que això és bo en aquest cas pel hockey. Que tinguin sort els àrbitres, que seran molt, molt importants.
És molt important la designació arbitral i, bueno... Ho sentirem a dir i ho veurem com va la cosa.
De moment, Jordi, no hi ha ni horaris ni àrbitres, oi?
No, exacte. A hores d'ara encara no tenim res. Sí que ahir, per exemple, el Reus va publicar un cartell del seu partit amb el Calafell, que en principi doncs, jugarà en el seu horari habitual, dissabte, per tant, dissabte 18 de maig a les 9 del vespre. Després va passar una cosa curiosa, que és que el Calafell va penjar un tuit dient que el partit de Reus es jugaria en diumenge. Al cap d'una estona va desaparèixer aquest tuit. I bé, pel que he pogut saber, sí que és cert que estava una mica pendent tot plegat de la tele, aviam quin partit triava. Sembla ser que estaven interessats al Reus Calafell i que els interessava fer-lo el diumenge 19 a les 12 del migdia, però de moment a hores d'ara doncs, no hi ha res confirmat i, per tant, veurem què acaba passant.
Doncs tindrem temps la setmana que ve de parlar del play-off. De l'Hockey Lliga, afegim alguna d'aquest empat del Noia, va anar minuts per endavant en el marcador, el Liceu va capgirar-lo i també un Liceu que vam veure que també va deixar jugar amb molts jugadors.
Sí, i el porter del Noia, Jan Marimon, que...
Ho vam dir, oi, que marxava, que aquest és baixa. No ha renovat encara l'Eix Esteller, però el porter del Noia sembla que se'n va.
Sí, sí, se'n va segur. El destí ja el parlarem, però veritablement Pere Vares li va donar tot el partit i jo crec que va complir de valent. Un noia que a la primera part va dominar amb el marcador i una mica amb el joc, i a la represa potser es va dormir una mica i el Liceu va saber aprofitar finalment repartiment de punts, que bueno, tant els hi feien uns com amb els altres, però jo crec que van tindre minuts per lluir-se tant uns com els altres i van deleitar un bon partit.
I l'important és no prendre mal.
Exacte.
Del Calafell, viatge a Madrid, un Calafell que escoltàvem el dilluns amb Esports 14, les declaracions de Ferran López, que deia que no arriben en el millor moment en aquests play-offs. Un Calafell que perdia per 2-1 i que poder la nota positiva, Jordi, és la recuperació de Sergi Mires.
Sí, exacte. Un Mires que, bé, doncs, tornava a jugar després de complir sanció contra el Mataró. I realment va ser dels pocs a destacar d'un Calafell que, novament, doncs, no va fer un bon partit. De fet, des de la Copa és un equip que ha caigut, que sembla que li va fer molt mal, no?, aquella eliminació contra el Sant Just, i des d'aleshores doncs, la dinàmica que no ha sigut bona. I bé, doncs, en aquest partit, doncs, bé, doncs, el Ribas, que ja no s'hi jugava res, doncs, ja sense pressió doncs, es va deixar una mica anar. Jo crec que va ser superior i va mereixer la victòria. De fet, s'avançava amb el de Sergio Martín. Mires, però empatava de penal, l'1-1 que es mantenia fins pràcticament al tram final, quan després que els equips fallessin dues directes per banda, bé, en el cas del Calafell va fer una directa, el Ribas 2, Mires, com dèiem, doncs, abans havia marcat el refús d'un penal, i bé, doncs, un Ribas que jugava amb el porter suplent, el germà de Pablo Nájera, Jorge Nájera, que va fer un molt bon partit, sota el tram final, que va evitar que el Calafell empatés quan va buscar l'empat, i bé, doncs, finalment el Ribas que es va emportar els punts, un Calafell que, bé, doncs, va estar una estona pendent aviam qui li tocava, perquè fins i tot hi va haver una estona que el rival era el Liceo, que era un rival que no volia el Calafell, perquè això suposava també una despesa econòmica extra, a banda de ser un rival complicat, i bé, al final, doncs, toca el Reus, i per tant, doncs, ara ja pensant el Reus.
I un dels twitters que vaig llegir de seguida és que deia entrades a 20 euros.
Bé, veurem doncs, què acaba passant. El que sí que hem vist de moment és que el Reus ha anunciat que de moment la venda d'entrades anticipades està restringida només a gent de Reus. Veurem si doncs, el dia del partit doncs, també se'n posen a la venda o també doncs, se'n reserven pel Calafell. Veurem què acaba passant, perquè recordem que aquesta temporada hi ha hagut incidents en aquest aspecte i, per tant, doncs, veurem què acaba passant amb el tema d'entrades per l'afició rival.
Bueno, ja ho veieu, que estem divertits ja.
Quarts de finals, calents.
I, a més, també llegíem amb això de les entrades, llegia que el Reus demanava justícia esportiva pel gol que no havien donat amb el partit de Lleida, quan si durant la Lliga en passen 4 i no hi ha hagut mai cap actuació destacada del comitè de competició. Per tant, això és una mica pressionar.
Bueno, posar-hi cullerada.
Ara que és això del comitè de competició, que a vegades des d'aquí fer un incís, que això no sé si depèn de federació i això, que el comitè de competició a vegades no acaba actuant la mateixa setmana. Diu que a vegades passa alguna setmana. I jo penso que des de la federació o alguna cosa haurien d'intentar que el comitè de competició, si la jornada ha sigut el dissabte o el diumenge, per la propera setmana el comitè de competició ha d'actuar. És a dir, que no pot ser que passi una jornada aquí al mig i actuar la següent setmana. Jo penso que amb això la federació hauria de posar una mica de mà i si hi ha algun acte o alguna cosa que afecti a competició de la jornada, la setmana s'hauria de resoldre.
Sense anar més lluny, tenim la cautelar de Mires a la Copa del Rei, que evidentment va beneficiar l'equip del Baix Penedès.
Bé, doncs deixem l'Hockey Lliga, anem a l'Hockey Plata, que podríem dir darrera jornada, la jornada dels acomiadaments. Els partits, poca transcendència, ni la del Vilafranca, ni la del Vendrell, cobrir l'expedient, i anem, escoltem els acomiadaments a Toni Aranda, l'entrenador del petit Vilafranca, capital del Vi.
Quedaven pocs al·licients. Un era quedar imbatuts fora de casa en les 5 temporades que hi ha hagut l'Hockey Plata Nord i Sud. Només el Vilafranca ho ha aconseguit. Home, és un mèrit.
Home, doncs mira, aquest no sabia. Jo en tenia algun altre pendent, però veig aquest... Home, joder. I no, molt bé, molt bé. Aquest any ja vam dir l'altre dia que hem sigut superregulars. Pistes a fora de casa només han pujat amb els rivals directes. Vull dir que hem fet una temporada espectacular, aquest noi.
Toni, si guanyem la setmana que ve, diumenge que ve amb l'Ordes, 55 punts, el segon millor registre de la Hockey Lliga Plata, també per anotar-ho, no?
Home, també queda bé. Estàs al pòdium, doncs mira, també, potser fan una foto per estar al pòdium, ja està bé.
Les paraules de Toni Aranda, que ben bé sembla que no corresponien al partit davant de l'equip de l'Ordes. Seguim, escoltem també un altre... Bé, en aquest cas l'acomiadament de Toni Aranda, juntament amb Pau Romagosa i també Adrià Cabezas, que a l'acabar el partit sortien al vell mig de la pista, rebien l'aplaudiment del públic, i bé... una mica la pregunta que feia tant. Bé, i el nou, qui serà? L'anunciem també o no? Bé, de moment, el que sí que podem dir des d'aquí és que Francesc Bargalló no serà l'entrenador del Digitec i Petit Vilafranca la propera temporada. En aquests moments, Francesc Bargalló és el segon de Guillem Cabestany a la selecció estatal i, principalment, entre altres, per motius laborals, li fa ser impossible de venir a Vilafranca.
Bueno, sí, motius laborals, la manera que em va sortir una mica tot plegat, doncs jo penso que Francesc no crec que aparegui per aquí la poliesportiva com a entrenador.
Escoltem el que deia Jordi Esteve.
Bé, el partit d'ahir doncs, bastant intranscendent, perquè cap dels dos s'hi jugava ara, més que l'honor, i nosaltres doncs, vam estar des del principi amb més ganes de guanyar, de més intensitat i tal, i arribar més a porteria, no? I de seguida se'ns va posar per davant del marcador i, bueno, vam anar dominant en tot moment el partit i vam ser molt superiors tant ofensivament com defensivament, i al final, doncs bé, ja baixant una mica el peu de l'accelerador, ells a l'últim minut ens van fer un parell de gols així que es podien haver evitat, però bueno, el resultat és victòria, que era l'important, molt contents per les últimes jornades de Lliga que vam aconseguir guanyar 4 dels últims 5 partits, i bueno, amb un sabor una mica agradolç la temporada, perquè vam competir molt bé la primera volta, i al principi, final de la primera i principi de la segona, doncs, vam punxar i se'ns van escapar les opcions.
Doncs també no hem estat de sort amb aquest tall. Són les paraules de Lluís Ferrer, que evidentment no s'acomiadava, i nosaltres pensàvem que era també en Jordi Esteve. Raimon, en Jordi Esteve s'acomiadava, en Manuel Netxi també s'acomiadava, i en Lluís Ferrer no.
Doncs no, ja estava sapigut que Manuel Netxi retira, o sembla que es retiri, i Jordi Esteve, per motius personals i laborals, doncs també ja va comunicar fa uns quants dies que no seguiria com a entrenador del Club d'Esports Vendrell la temporada vinent, i res, els hi va fer el petit homenatge de comiat als dos, i després del partit es va fer una petita festeta, i la temporada la tenim acabada.
Molt bé, ara ja ho podem dir sense por, ho havíem avançat ja molt, Toni Porta, el nou entrenador, i un Vendrell que es reforçarà amb Jordi Ferretti. De moment, comença fort. No diguis tu, ja ho diem nosaltres.
Jo no dic res, però sí, és el que rumoreix, i per tant, amb la qual cosa, bueno, sembla que el Vendrell vulgui fer un bon equip per tal d'intentar fer coses la temporada vinent.
Jordi, ara ja en aquest cas, tu ja ho vas dir el dissabte també amb la tele, eh?
Bé, sí, el dissabte ja van dir que bé, els propers dies hi hauria novetats, i bé, se suposa que aquesta setmana o l'altra, com a molt estirar, jo crec que es farà oficial el fitxatge de Toni Porta, i Jordi Ferrer, jo crec que fins que no acabi la temporada amb el Calafell, doncs no crec que s'anunciï. De fet, crec que primer suposo, imagino, que s'anunciaran les renovacions, i després doncs ja s'anunciaran els fitxatges. I bé, sobre aquest últim partit també destacar que, bé, tot i no haver-hi res en joc, doncs sí que ens va deixar algunes dades interessants, com per exemple que el Vendrell doncs acaba la temporada sumant 25 punts a casa, que és la millor xifra del Vendrell de Plata a casa. Sí que és cert que la temporada de la pandèmia el Vendrell doncs hauria pogut superar aquesta xifra, però malauradament, com sabeu, doncs no es va poder acabar la temporada, que va ser la temporada de l'ascens, i per tant, bé, doncs aquests 25 punts, que són la millor xifra, només s'ha produït a casa amb l'Olot i el Vic, i Marc Canyelles, amb el seu hat-trick, doncs va fer 20 gols aquesta temporada, que igual a la seva màxima xifra de fa 2 anys, que el col·loca com a màxim golejador del Vendrell, que això també doncs és notícia, perquè els últims anys sempre ha sigut Lluís Ferrer, i per tant, doncs Marc Canyelles que fa aquest sorpasso, i, a més, doncs, es col·loquen al top 5 de golejadors de la Lliga, perquè té els mateixos gols que Joan Vázquez, i només el supera el Pichichi Pau Gilabert amb 46 gols, aquest, doncs, evidentment, doncs, sempre que es destaca, i després doncs Marc Coy, Pablo Torres i Javi Añón, i després doncs ja van Joan Vázquez i Marc Canyelles.
Doncs molt bé, més informació d'aquesta Hockey Plata. Anem a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu del jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del setmanari El 3 de 8 i del Casino Unió Comercial, com ja hem anat explicant, la festa final el 3 de juliol al Casino, i l'autora del trofeu record d'aquesta edició a càrrec de Neus Madaula. Comencem per l'Hockey Lliga, aquest Liceo Noia, Jaume.
Sí, aquí sumava 6 punts Toni Salvador, 3 punts Ivan Morales, 2 punts Jordi Bargalló, 1 punt Aleix Esteller.
I la classificació general?
Encapçalada per Ivan Morales amb 57, segon Blai Roca, que aquesta vegada no sumava perquè no jugava, amb 51, 1 punt per sota Jordi Bargalló amb 50.
Aquí el Noia seguirem puntuant mentre duri el play-off, i anem cap a Calafell, el que donava de si aquest Ribes Calafell.
Doncs aquí 6 punts per Mires, 3 per Camps, 2 per Escala i 1 per Domènec.
I la classificació general?
Encapçalat per Xaus amb 91, aquest cop Escala sense sumar, segon Mires amb 48 i tercer Camps amb 42.
Anem a l'Hockey Plata, aquest Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, Ordes.
4 punts el sumava Sergi Torné, 3 punts Joan Vázquez, 3 Roger Martí i 2 Arnau Ribas.
La classificació general...
En primer lloc i en primera posició i a final, amb 64 punts, Marc Gual. En segona posició i a 10 punts, amb 54 punts, Xus Fernández. I tercer, i tancant el podi, Sergi Torné, amb 44.
Doncs aquí ja tenim el primer guanyador de l'edició d'aquesta temporada en l'equip vilafranquí, Marc Gual. I anem cap al Vendrell, aquest partit Vendrell-Sant Feliu, Jordi.
Doncs aquí 5 punts per Lluís Ferrer, 5 per Marc Canyés, un per Aldo Velasco i un per Gabri Villares.
I la classificació general...
Doncs finalment tenim sorpasso perquè Lluís Ferrer es proclama campió amb 47 punts, segon Tod amb 44, que havia sigut el guanyador dels últims dos anys, i tanquen el podi Villares i Aldo amb 33.
Doncs aquí seguirem el segon guanyador, en aquest cas en Lluís Ferrer, que em sembla que amb els anys que fa que fem el trofeu i que està perquè no l'havia guanyat mai.
No l'havia guanyat mai, inclús ho vam comentar l'altre dia, que Lluís feia el comentari de que era la primera vegada que guanyava i que li feia molta il·lusió.
Bé, esperem que no demani augment de fitxa. És el que ens ha donat de si aquesta setmana el trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs nosaltres deixem ja lo habitual i anem... bé, no, tenim aquesta notícia important, aquest noia campió de Catalunya de categoria juvenil.
Sí, un noia que s'emportava el títol davant del equip del Futbol Club Barcelona, un equip que ja havia guanyat a la fase de grups, després es van trobar en aquesta final... i el noi que li guanyava els dos partits a l'equip blaugrana. Va suar a la semifinal davant del Voltregà, també cal dir-ho, i jo crec que el noi es col·loca en una molt bona situació de cara al campionat d'Espanya, que es disputarà a Vilaseca, on es tornarà a trobar el Barça com a màxim rival, crec, dels que hi ha. Li ha tocat un grup on hi ha l'equip d'Euskadi, hi ha l'equip em sembla que els ha tocat un equip madrileny i l'altre equip, ara no me'n recordo, però bueno, sembla que en priori el grup han de passar bé i a la final trobar-se amb el Barça altra vegada.
Sí, mira, tenen el companyia de Maria, Dominicos, Noia, Barça, Ribas, Cajar, d'Andalusia, Burgos i Mundaiz.
No, bueno, és la meitat.
Ah, bueno, sí. Grup, sí. Sí, perquè hi ha el grup aquest, sí, sí. Aquests són els classificats en categoria
Mondai
juvenil.
El Mondai, aquest és el primer, segur. Em sembla que té el companyia de Maria i el...
Sí, però tots aquests que han comentat són els classificats pel campionat d'Espanya juvenil.
Sí, són els equips.
Que això és esperar a Vilaseca i també, si no vaig equivocat, serà...
El 17 o el 19 de maig.
Sí, la setmana que ve.
17, 18, 19 de maig. Doncs un noia que tenia el reforç extraordinari dels jugadors del júnior i del primera catalana que van demostrar també
la seva categoria. I cal dir-ho, ball de cosins, ball de germans, ball de tot una mica.
Sí, perquè els gols els van fer. Sí. Els tres els van fer penedesencs.
Sí, sí. El primer, cal dir-ho, Pau Andreu, el segon el feia el cosí, Quim Gavarró, del Barça, i el tercer el feia el vilafranquí Oriol Bou.
I en categoria la vi també la presència del Sant Josep, una classificació més discreta, però de fet important la presència de l'equip escolar de Sant Sadurní, es classificava en vuitè lloc d'aquesta categoria a la vi.
Sí, per arribar a les finals, Josep, s'hi ha de ser-hi.
S'hi ha de ser-hi, si no, no.
És molt de mèrit.
És evident. Aquest proper cap de setmana, Jordi, a Vilaseca tenim júniors infantils.
Bé, el júnior és a Blanes, que és el que, a més, diumenge, en quart de 5 de la tarda, es podrà veure la final a la xarxa, així com diumenge passat es va poder veure aquesta final del campionat juvenil, la Folgueroles. Doncs, en aquest cas, aquest diumenge, doncs, podrem veure per la xarxa aquesta final del campionat de Catalunya júnior, que, com diem, serà a la ciutat esportiva de Blanes.
A Blanes. I aquí no tenim cap equip penedesenc, em sembla. Vaig veure que no teníem equips penedesencs, oi?
No, exacte. No n'hi ha, no n'hi ha.
Bé, doncs en aquest cas ens quedarem amb un campió de Catalunya, de moment. Esperar que tinguin sort i quedem amb un campió d'Espanya.
Amb l'infantil sí que tindríem...
L'Igualada.
Que
en presència vilafranquina.
Jordi Busquets.
Bueno, i amb...
I el Vilanova.
I el Vilanova, correcte. Sí.
El Vilanova també hi és? Doncs fantàstic.
Sí, que aquest és jugar a Massanet i Lloret.
seguirem també les incidències d'aquests equips del Gran Penedès. Anem...
Ai, sí, i el Riu de Villes.
El Riu de Villes, aquest. És que... Jo ara anava marcant
el Riu de Villes en quina categoria?
Infantil.
Ah, doncs molt bé, els homes que en aquest cas... Allà hi ha Jordi Valls, en Guillem Cabestany, que també estan fent la seva tasca, doncs important. Doncs seguirem les incidències d'aquest campionat. Anem una mica a noms prop... Sí, tens raó, tenim Champions a Portugal, Jaume, aquests
sí,
partits...
Sí, ho deixàvem tot per la setmana que ve, però aquesta setmana tenim la final de la màxima competició, aquesta final a la portuguesa. Cal dir que Sporting s'enfronta a Porto i el Barcelos a l'Oliverense. Tot això a la ciutat de Portugal d'Oporto. Allà estaran aquests quatre equips. Suposem que l'arbitratge correrà a càrrec d'àrbitres espanyols
italians.
I, bueno, que hi hagi sort i que guanyi el millor.
Esperem que puguem veure un bon espectacle. Per cert, avui també ja era notícia, ho vèiem aquí, que el joc de banqueta, Jordi, de Portugal...
Sí, el diari Bola confirmava que Edu Castro anirà al Benfica i el que hi havia fins al Benfica, que era un Nuno Resende, anirà a l'Oliverense perquè a l'Oliverense finalment marxarà Joan Ignasi Edo, el català, Nacho Edo, que anirà a l'Sporting, que es veu que ja hi havia acord per l'any que ve, però l'avancen un any per la baixa ja coneguda d'Alejandro Domínguez.
I en aquest cas, doncs, dels equips importants, tres entrenadors d'aquí.
Sí, perquè a més tenim a Ricard Ares a Porto.
Un Ares que va guanyar ja la Copa de Portugal, si no vaig equivocat.
Sí,
sí oi?
Sí, i un Porto que, de fet, ja té nou president, que és André Villas-Boas, exentrenador de l'equip de futbol, que ha substituït a Pinto da Costa, l'Eter Pinto da Costa, i, per tant, aquest cap de setmana que ja podria aixecar el seu primer títol amb aquesta Final Four.
Carai, això se diu arribar i triomfar. Què més tenim? El Coi. El Coi, a part de que el que dèiem de tenir de fer el partit de promoció, que això no sé si mentalment estan preparats, un equip que de cara a l'any que ve perdrà Kilian Gil, Canet i Caco Cheskin. O sigui, que déu-n'hi-do, també. A més a més, Canet fitxa pel Girona. O sigui que... Hi haurà també el partit...
Eliminatòria calenta, sí.
Hi haurà un partit del Morbo. Per cert, un exjugador de l'Alcoi guanyava la Copa de França amb el Quebec i anunciava ja la seva retirada i també la seva estada a Europa, que és Tuti Barelli. Més coses. El Taradell, hem comentat que la seva
plaça a l'Hockey Lliga Plata, a la qual renuncia, i doncs, per tant hi haurà una plaça lliure per aquesta plata.
Doncs nosaltres, contrarellotge, com sempre, l'apartat tècnic Joan Amat, Jaume Boqueres, Jordi, Raimon, bona nit i ens retrobem el proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.